Sant Cugat a fons, amb Eva Garrido.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia i arriba a l'espai infantil de l'Institut de la Infància, el M'estimes, M'estimo, T'estimo. I avui ens acompanya la psicòloga Arantxa Sabanés, que ens explica com entenen la mort els nens segons les edats i la maduresa emocional. Com li plantegem contestar algunes preguntes difícils, com serien on és ara l'avi? Bé, en aquesta secció d'avui, aquest llibre editat per l'Abadia de Montserrat, l'Arantxa ens planteja com podem abordar la mort, la pèrdua i el dol en els infants, i la tenim via telefònica. Molt bon dia, Arantxa.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos en aquest espai que tenim al magazín dedicat als nens. Arantxa, el primer que em pregunto és per què vas voler escriure sobre el dol i la mort? Creus que falta pedagogia per part dels més grans, els pares, els mestres, parlar d'aquest tema amb els nens?
Mira, la veritat és que... Quan vam rebre l'encàrrec a la meva companya i a mi d'escriure aquest llibre i vam fer una recerca del que s'havia escrit fins ara, ens va sorprendre que sí, que hi havia poca bibliografia, pocs recursos per consultar a l'hora d'abordar aquest tema. I que, si bé és necessari perquè forma part de la vida, trobàvem que potser per pares i educadors els faltaven algunes eines, sobretot algunes eines pràctiques en moments molt difícils, no? Quan parlo de moments difícils no només parlo en un moment de pèrdua, en un moment de dol, sinó quan el nostre un infant ens fa la pregunta de què és la mort, o si jo moriré, o on anem després de morir-nos, no?
Sovint els grans, quan parlen de la mort, comentes que cauen en eufemismes com ha marxat, dorm per sempre, i comentes en el llibre precisament que s'ha d'escapar, no?, d'aquestes definicions per tal que no equivoquin el nen, no? Per exemple, com deies, no? Dorm, doncs podem caure en l'equívoc. El nen pot caure en l'equívoc de pensar que aquesta persona tornarà si anem amb aquests eufemismes, no?
Sí, exacte. Una mica el que hem volgut aclarir amb aquest llibre és que hem de tenir en compte l'edat dels nens a l'hora de parlar de la mort o explicar una pèrdua. És veritat que un nen petit, un nen d'abans de 3 anys, podem donar explicacions relacionades amb la natura, amb la que ells es poden quedar tranquils i no fer més preguntes més enllà, però és important també tenir clar que a partir d'una certa edat hi ha coses que poden crear molta confusió, com és aquest el cas, aquest exemple que em comentaves, no? I que en lloc d'aclarir i deixar-los tranquils i trobar una explicació, que poden generar més pors, perquè ells fan les seves interpretacions dintre del que és el seu món, dintre del que és el seu estadi evolutiu. Això ho expliquem, per això el llibre hem volgut dividir també per edats, quin tipus d'explicacions li podem donar en determinats moments.
Precisament, ara que parlaves de les edats i volia preguntar-te per aquest tema. En el llibre parles de nens i també parles d'adolescents. A partir de quina edat els nens, els més menuts, comencen a entendre què és la mort? La mort en si.
Bé, en el moment en què ells comencen a tenir ja el concepte de que la mort és permanent, que és inevitable, que és irreversible, quan nosaltres diem que tenen el concepte de la mort assolit, que entenen que aquella persona que ha mort no tornarà a viure, no tornarà a menjar, no tornarà a córrer, no tornarà a somriure, aquest és un període que normalment el podem situar a partir de més o menys els 6 anys, tot i que no, també som molt curoses en parlar d'edats, perquè no tots els nens evolucionen, tenen aquesta evolució cognitiva, aquest desenvolupament cognitiu a les mateixes edats, però podem dir que ja tenen el concepte de mort quan entenen això, no? Que no tornaran a viure, que és inevitable, que no podem evitar, que es forma part de la vida, i que a més és universal, vull dir que ens ha de passar a tots i que ningú escapem d'això, d'aquesta realitat.
Precisament utilitzaves aquest terme, que és una, bé, és un moment de la, vida que s'acaba, ningú escapa d'aquest moment i que és normal, però clar, els nens potser el que veuen normal és que morin els grans, com els avis, que potser ja fa temps que els veuen malalts i que els pares potser ja els intenten fer-los a la idea que l'avi està, que està malalt, però quan es tracta d'una mort sobtada, una cosa d'un dia per un altre, com pot ser malauradament un accident o una malaltia, quan es tracta d'una mort inesperada, el fet que un dia hi hagi un ésser estimat i l'endemà no, com es tracta llavors d'aquesta manera? Quan no hi ha hagut aquesta capacitat de reacció per part de la família d'anar introduint el nen que aquella persona doncs morirà?
Bé, em fas una pregunta molt difícil perquè realment és una de les situacions més difícils de tractar, no? Quan un amor és sobtada, igual que ens passa amb els adults, no? No, com tu dius, no hem tingut aquest temps per fer-nos a la idea i per parlar amb el nen sobre el que vindrà o el que succeirà. Jo, tot i que és important que tinguem en compte, com els adults, que cada cas és un món, sí que és veritat que jo aconsellaria que, tot i que sigui una mort sobtada, que no apartem els nens del dolor, que puguem parlar amb ells de tot el que senten, que també ells puguin veure que nosaltres patim i que poden parlar amb nosaltres perquè estem sentint el que també estan sentint ells. És veritat que serà un dol més complicat perquè hi haurà un període d'assimilació del succeït, però bé, bueno, amb molta paciència i escoltant realment les preguntes i no evitant ni mentint, sobretot, a les criatures.
Feia servir la paraula apartar-los. És bo apartar-los, i a més parlo també des de l'experiència personal que he sentit, no? Aquells pares que diuen no el portem al tanatori, no el portem a l'enterrament. És bo apartar-los d'aquests moments i d'aquestes celebracions, o encara que no se'ls vulgui portar, se'ls pot apropar i parlar de la mort igualment?
Sí. Bé, jo crec que això és una decisió personal, i és veritat que culturalment tendim això, apartar els nens del patiment, del dolor. Jo crec que a partir d'una certada no només no és perjudicial, sinó que és adequat preguntar-los si ells volen assistir, perquè ells també tenen dret a acomiadar-se de la persona que ja no hi és. I a més, ells estan percebent, ells noten, ells senten que està succeint alguna cosa, no només a les persones properes, sinó al seu entorn familiar. Moltes vegades, en no fer-li partícip dels preparatoris o d'aquest acomiadament, és una mica marginar-los i fer-los sentir més sols.
Ara ve el cap a Arantxa, que aquí culturalment tendim a que al tanatori hi hagi el difunt amb la capsa destapada i que a vegades doncs, potser és un impacte per les criatures veure l'avi, l'avi, el familiar d'aquella manera que doncs, malauradament doncs, no fa el mi. Bé, no...
Sí.
Clar, això potser sí que és un impacte.
Sí, és cert, I a més, ho deies tu abans, vull dir, imposar no s'hauria d'imposar mai. S'hauria de tractar molta curiositat, s'hauria d'explicar molt bé al nen el que succeirà, perquè si no ells fan la seva interpretació i realment poden generar molta por. Depèn de l'edat del nen, pot pensar que aquella persona que està morta es pot aixecar en qualsevol moment, o bé poden estar-lo enterrant viu. Vull dir que jo crec que sense perdre aquesta sensibilitat i buscant una aproximació potser més intermitja, que no pensem que és algo dolent, i que respectem sobretot el que vol el nen i l'edat, sobretot també l'edat. Potser no actuarem igual amb un nen, amb un infant de 2 anys que amb un infant de 6.
Un dels capítols, i això ho parlàvem a Arantxa, el dediques a parlar de com afronten la mort des d'una vessant religiosa, no? els diferents cultes, que en molts casos, Arantxa, no sé si estàs d'acord amb mi, són els que posen aquests referents de se n'ha anat al cel, està al paradís. Clar, pot una família seguir aquestes creences religioses però apartant i fugint d'aquestes explicacions a la criatura, o és una cosa que va tan unida que és normal que segons quina religió utilitzi aquestes frases, no? De s'ha anat al cel, s'ha anat al paradís, ha anat a, no ho sé, on sigui.
Sí, bueno, cal dir que nosaltres hem volgut no evitar el tema religiós, però sí fer una explicació molt curosa sobre això, i no hi ha cap capítol dedicat a cap creença en particular. Clar, les creences que puguin haver-hi a cada família és cert que estan condicionant l'explicació que els donem als nens. Vull dir que, clar, si és una explicació que entra dintre de la religió que jo practico i jo visc a casa meva, aquella explicació jo pues, la interpretaré i l'entendré molt millor. No sé ben bé si és això que em preguntes.
Mm-hmm. Sí, precisament això, no? Que a vegades si la vessant més religiosa a la família va molt lligada a la manera com s'explica la mort a aquella criatura. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Parles també... Digues.
Sí, sí, dic que sí, que té molt a veure amb com s'explica. El que passa que no hem de perdre el que és l'essència de l'explicació, com et deia abans, no? Que es forma part de la vida i que realment tots haurem de passar per veure marxar persones que tenim properes.
Un altre dels temes interessants del llibre és, i comentes, que és que als nens els fa vergonya que els amics de l'escola i de la colla sàpiguen que han perdut bé un ésser estimat, un pare, una mare, un avi. Per què els hi fa aquesta vergonya?
Uh-huh. Això és cert que també depèn de l'edat a la que es trobin i sobretot és molt més acusat a partir de la preadolescència, on el grup dels iguals agafa més importància i a més el sentir-se diferent o el ser diferent als altres és una cosa que no els agrada, que els incomoda. En aquest cas, no només haver perdut una pèrdua a casa seva, sinó simplement pues, això, ser fill de pares que s'estan separant. Simplement per això, per no ser igual que els altres, no? Per tenir una consideració diferent, perquè es pugui mirar d'una manera també diferent.
Podríem aprofitar, ara que parlàvem, no?, de que als nens els fa vergonya arribar a l'escola després de dies potser de no haver-hi anat per la mort d'aquest familiar. M'agradaria, Arantxa, si podríem parlar d'algun consell, precisament a tots aquells nens i nenes que puguin tenir algun amic o company a la seva classe que hagi tingut aquesta pèrdua. Com haurien de tractar aquest company? Per exemple, li poden parlar del tema, més val que no li diguin res per si fereixen els sentiments de l'altre nen, el més adequat és que s'apropin a la criatura i, no ho sé, li preguntin com està,
sí,
o no diguin res. Com els nens han de parlar amb el seu amic que ha perdut algú a casa?
Sí, m'agrada aquesta pregunta que em fas, perquè potser també és el mateix consell que els donaria als adults, no? Quan una persona ha perdut una altra, el que necessita és que estiguem, que fem un acompanyament. A vegades doncs, només saber que té un company que està al seu costat i que pot parlar en el moment que ho necessiti, això és un gran consol, no? Perquè potser en aquell moment que jo li pregunto al meu company, el meu company no vol parlar sobre el tema, i el que vol és distreure, i això ho fa molt als nens. Hi ha vegades que ens senten feliços, tot i haver perdut una persona, i hi ha vegades que ens senten immensament tristos, no? El consell que els donaria és que estiguessin, que els miressin, que els escoltessin, que estiguessin disponibles. I que una mica facin en funció del que el seu company necessiti.
Aprofitant això que deies, no?, que a vegades potser els nens el que necessiten és distreure's o arriben a una conducta allò, doncs, rient o tal. Imagino que cada nen pot viure la pèrdua i el dol a la seva manera, no?, com comentaves, però potser els pares poden preocupar-se en veure potser que el nen potser no plora o està molt quiet o callat. Quines són les conductes que hauríem de preocupar als pares i quines no i són totalment normals?
Jo et recomanaria que llegis el llibre per totes aquestes preguntes. Jo crec que l'important és escoltar-lo, observar-lo. Clar, igual que amb els adults hi ha moltes conductes dels nens que ens poden fer pensar que potser no estan portant un dol adequat, perquè dol és un procés molt complex. I hi ha conductes dels nens, a més, que tenen una capacitat de desconnexió molt important, no? No poden aguantar molt de temps un patiment molt intens, el que fan és desconnectar-se i passar moments, ja et dic, no? De l'alegria sobtada al patiment més extrem, no? Jo crec que mentre el nen pugui tenir una persona referent amb qui parlar i pugui expressar, serà un bon indicador de que està fent el seu procés de dol. Què passa? Que el procés de dol no té ni un temps determinat ni una forma estàndard. Vull dir que jo crec que mentre el nen pugui tenir aquest espai per expressar, serà un bon indicador. Clar, els nens, depèn de quina edat, també poden tenir conductes agressives, de rebel·lia, Vull dir que, clar, tot això forma part del procés de dol.
I en aquests casos potser més valdria anar a buscar una figura, un especialista que ens pugui ajudar i que porti aquestes eines allà on els pares potser no poden arribar, i potser un especialista sí pot ajudar el nen a canalitzar, no?, com deies, aquesta agressivitat o aquesta tristesa.
Exacte, no? Jo crec que en el moment en què la vida d'aquest infant o aquest adolescent es veu afectada pel seu dol enormement, potser és un bon moment per acudir a un professional, si més no, per donar eines tant a l'infant com a la família, també a vegades per donar aquesta tranquil·litat de poder dir que això forma part d'un procés de dol normal, perquè dintre del procés de dol a vegades hi ha conductes, reaccions, emocions que ens espanten, no? Pues tenir un professional que pugui dir-nos tranquils, això forma part d'aquest procés, pues ens dona molta més tranquil·litat.
Mm-hmm. Arantxa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Arantxa Saban és autora, coautora del llibre En la vida i en la mort, en què parles, desgraneu, juntament amb la Meritxell, aquests consells, aquesta manera d'afrontar la mort amb els més menuts. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'espai del M'estimes, M'estimo, T'estimo del Sant Cugat a Fons. Molt bon dia, Arantxa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu. Com sempre, a l'espai infantil de l'Institut de la Infància marxem amb un apunt musical dedicat a la infància i al tema que tractem. El d'avui és Nyandú, es tracta de Fotos de Calaix del seu segon àlbum Absències.
A l'escola estudiant, que ja et vindran a veure. I és que tan bé t'has portat que la mare i el pare s'esforcen per calmar a tantíssima gent que ve a felicitar-te. L'orgull inesgotable, aquell que ve amb la sang. Podem, amb desconeixement, fins i tot estimar-te. Yeah.
Sant Cugat a fons.